Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Lisa Omedes. Detingut a Aspa, al Segrià, un caçador com a presumpte autor de la mort de dos agents rurals. L'home, de 28 anys, ha trucat ell mateix als Mossos d'Esquadra després del doble homicidi i, segons algunes fonts recollides per l'agència EFE, es descarta que es tracti d'un accident de caça, sinó que més aviat sembla que l'home hauria disparat intencionadament. Els fets han passat poc abans de 3:15 del migdia en una zona de caça d'Aspa, a una vintena de quilòmetres de Lleida. Segons un tuit dels agents rurals, l'homicidi ha passat en un control de cacera. Més notícies, Mercè Jiménez.
Els principals partits populistes i d'extrema dreta europeus reunits en una cimera a la ciutat alemanya de Coblença han expressat avui la seva confiança que aquest 2017 sigui l'any del despertar de l'Europa continental. Els principals missatges han estat de felicitació a Donald Trump i pel triomf del Brexit. Marine Le Pen és la presidenta del Front Nacional Francès.
La Unió Europea ha esdevingut una religió, no reflecteix la diversitat, excomunica tot pensament diferent i prohibeix tota crítica del sistema. Ells són els veritables dogmàtics, ells són els veritables antidemòcrates.
El govern podria posar en marxa la renda garantida de ciutadania aquest estiu si fructifiquen les negociacions amb els grups parlamentaris que hi són favorables i amb els promotors de la ILP. Les parelles amb un fill i sense ingressos rebrien uns 1.000 euros al mes. La consellera d'Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que aquesta prestació ha de servir per facilitar la integració laboral.
La renda garantida ha de ser un tema per no quedar-t'hi sempre, sinó que puguis fer el pas al món laboral o a la inclusió a la societat en casos doncs, que són de molt solitud o desemparament.
La policia local de Mataró, al Maresme, ha clausurat un bar del municipi que dissabte passat va organitzar un espectacle pornogràfic sense la llicència necessària i al qual sembla que van assistir menors d'edat. El local, anomenat The Bot, es troba al polígon Pla d'en Boet i l'Ajuntament ha decidit tancar-lo provisionalment mentre investiga si menors d'edat van assistir a l'espectacle de sexe explícit. Si això es confirma, els propietaris del bar s'enfrontarien a responsabilitats penals. Els titulars del local han acatat la mesura. L'Ajuntament, de moment, els ha obert un expedient sancionador per haver programat un espectacle quan el local només té llicència de bar.
La plataforma Salvem Solius ha organitzat una clavada de pancartes en protesta per la fàbrica de pollastres que està previst que s'instal·li en aquesta zona del Baix Empordà. Ho han fet coincidint amb la celebració dels 50 anys de l'arribada dels monjos al monestir de Solius per donar així més rellevància a l'acte. Girona, Gerard Vilà.
En total, la plataforma ha clavat 10 pancartes amb lemes com No a la granja de pollastres o Respectem la natura. Alerten que la fàbrica generarà un impacte mediambiental molt perjudicial per la zona i asseguren que se'n ressentirà també el turisme. Helena Bou és la portaveu de la plataforma Salvem Solius.
Molt visitada per turistes. 25.000 persones o més visiten cada any els diorames del monestir de Solius. Llavors, aquests diorames o la gent que ve a anar en bicicleta, els que pugen a dalt de la muntanya perquè hi ha excursionistes, hi ha escaladors, hi ha passejants, senzillament. És una zona molt visitada.
L'acte ha coincidit amb la celebració dels 50 anys de l'arribada dels monjos al monestir de Solius, un esdeveniment en el que han participat prop de 400 persones, algunes d'elles arribades des de Roma.
Esports de Res Bacià.
L'Espanyol acaba de superar el Granada per 3-1 amb gols de Reyes, Piatti i Marc Navarro. Pereira de falta marcat per part dels andalusos. L'Espanyol ara mateix és desè amb 26 punts. També avui a primera d'aquí a 1:10 comença el partit del Madrid, que el Bernabéu rep al Màlaga. A 6:45 a l'Alavés Leganés i a 8:45 Villarreal València. Demà juga el Barça al camp de l'Eibar. Iniesta, Rafinha són baixa per lesió i Javier Mascherano per sanció. Avui a segona només hi ha un partit en presència catalana. És a les 6 el Nàstic, UE de la classificació, que juga al camp de Lugo. A la Lliga de Futbol Sala fa poca estona derrota del CatGas Energia Santa Coloma a casa contra el Pozo de Múrcia per 6-7. I al Mundial d'Handbol avui comencen a jugar-se els vuitens de final. Destaca el França-Islàndia, el Noruega-Macedònia i el Brasil-Espanya.
Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana el Tot Gira es converteix en una marató.
Dissabte a 12:15, arrenquem amb l'Espanyol Granada.
Després, fins a la mitjanit, Madrid-Màlaga, l'Ugo Nàstic de Tarragona i les seccions habituals del programa.
Diumenge, a partir de les 4 de la tarda, Eibar-Barça. A Ipurua continua la caça al Madrid.
A segona, Girona-Sevilla Atlètic, Reus-Mallorca i el Manresa-Betis de l'ACB.
També tindrem la sobretaula de l'Escobar.
I recorda, si et vols inscriure al Play Gira, al nostre torneig de FIFA 17, pots fer-ho a catradio.cat/playgira.
Aquest cap de setmana, marató d'hores al Tot Gira.
Amb David Clopés.
El cap de setmana és nostre.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Entre el futbol i el Tot Gira. Semblava que no podia ser, però sí, avui hi ha solidaris. Què tal? Bona tarda, com esteu? I aprofitem que els companys d'esports ara estan dinant per treure el nas i goita. Aquí, fins les 4, a Catalunya Ràdio. Avui, que és el Dia Europeu de la Mediació. I potser sí que un bon mediador ens faria falta. Al món, sobretot. Un mediador que, per exemple, hagués acompanyat dissabte passat el rei d'Espanya en el seu viatge a l'Aràbia Saudita, que a banda de promocionar les empreses espanyoles i el tren de la Meca, hagués ajudat el rei a plantejar la qüestió dels drets humans. La guerra a Síria, el terrorisme jihadista, els drets de les dones, la llibertat d'expressió, els presoners de consciència, el blogaire Raïf Badawi, però no només ell, tants altres. El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ja va dir que ho farien. Però noi, ja se sap, per una cosa o per una altra, van despistar la pròxima vegada. Llàstima que fa de molt mal defensar. Explica-ho a la gent del Iemen, que has anat a vendre 6 vaixells de guerra. L'any 2015, l'Aràbia Saudita va ser el país que més armament va comprar a tot el món, i l'estat espanyol, un dels seus principals proveïdors. I suposo que el mediador tampoc no va anar pas ahir a Washington a ajudar el president Trump amb el discurs d'investidura. Amèrica per davant de tot. Durant massa anys, va dir, als Estats Units hem defensat les fronteres d'altres països i ens hem oblidat de vigilar les nostres. I es va postular com a representant dels perdedors de la globalització. Amb aquella finezza, 100 persones que protestaven van ser detingudes. Doncs potser que posem un anunci. Es busca mediador internacional. Disponibilitat immediata.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
I ja el tenim aquí. Ahir Donald Trump jurava el càrrec de president dels Estats Units davant la protesta de grups pacifistes i antiracistes i sota estrictes controls policials per l'amenaça terrorista. I feia anys que el nomenament d'un president nord-americà no aixecava tanta polèmica a escala global, fins i tot abans d'assumir el càrrec. El personatge mediàtic ho ha eclipsat tot i ara són moltes les preguntes i les alertes que es plantegen les ONG i els defensors dels drets humans d'arreu del món. Del president dels Estats Units, l'èpica de Hollywood en diu el líder del món lliure. Quanta responsabilitat en un sol home. En l'home que és des d'avui el qui decideix sobre l'exèrcit, que mana el Pentàgon i que podrà moure els fils de la diplomàcia internacional, d'un món que, paradoxalment, cada dia és menys pacífic i menys lliure.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Quatre claus que marquen, doncs, l'inici del mandat Trump a la Casa Blanca. Abans de marxar, Obama va indultar la soldat Chelsea Manning, condemnada per revelar secrets d'estat en el cas Snowden. Guantánamo, que ara sí que pla que no la tancaran més. Les relacions amb Rússia, el paper dels Estats Units al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la guerra oberta a l'Orient Mitjà. Avui, el comentari dels que més en saben l'hem demanat al periodista i col·laborador dels Solidaris, Dani Vilaró.
tortured effortlessly. That's the way it works.
La deu d'Obama és una bona o una mala notícia per als drets humans al món? Si ens fixem en els últims temps de mandat, veiem que en pocs dies ha tret de Guantánamo 10 dels 50 presos encara tancats en el centre de detenció, o que ha commutat la presó a Chelsea Manning, condemnada a 35 anys per la filtració de documents que revelaven greus abusos de drets humans per part dels Estats Units a l'Iraq. Però si ens fixem en la foto completa, la dels 8 anys, encara hi ha massa punts foscos i moltes assignatures pendents. El cas Manning, que ara acaba bé, per exemple, és especialment dolorós. L'acarnissament ha estat important. Manning ha patit aïllament, dos intents de suïcidi i dificultats per accedir a tractament mèdic. Revelar vulneracions de drets humans mai no hauria de ser delicte i Manning no hauria d'haver passat, per tant, ni un sol dia a la presó. Quan sigui alliberat el mes de maig, n'haurà passat 7. Amb Manning lliure i encara pendent el cas de Snowden, el que hauria de fer els Estats Units és investigar els abusos revelats a les filtracions i que els presumptes responsables siguin jutjats. El que Obama sí que finalment deixa a Trump és Guantánamo, incapaç de tancar-lo durant 8 anys, en part per l'oposició d'un congrés republicà, però també per una política exterior i de seguretat que ha recordat massa la de Bush. Avui, doncs, el comandant en cap de Guantánamo es diu Donald Trump. Què suposa això? En campanya va dir que tornaria a omplir Guantánamo de dolents. Així, Trump ens mostra una possibilitat inquietant i real, tornar a utilitzar la tortura a gran escala en nom de la seguretat. Deixar Guantánamo a Trump, doncs, suposa un risc que el centre s'eternitzi, que s'utilitzi per tancar-hi persones sense jutjar-les ni tan sols acusar-les de res. Qui ens assegura, per exemple, que Trump no recorrerà al centre per concretar la retòrica antiimmigració que va exhibir en campanya electoral? Què en direm de Trump a partir d'avui? El seu compromís previ amb els drets humans d'ell i de part del seu gabinet és dèbil, quan no directament hostil. Veurem si passa de les paraules als fets, cosa que, al contrari d'Obama, en el seu cas seria una molt mala notícia.
I a casa nostra, el debat és un altre, el de la pobresa, el de l'accés a la vivenda i a la feina, el de poder pagar el rebut de la llum, de l'aigua i del gas, el de l'escletxa social entre els més rics i els més pobres. Oxfam Intermón ha publicat el seu informe anual coincidint amb el Fòrum Econòmic de Davos. Eva Pineda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Podria començar tot de nou, jurar-te que la lluna no es mou. Et comprometen els vius un moment tan etern, tu que dius.
A Catalunya, la persona més rica acumula el mateix que 155.000 famílies catalanes. Què més diu aquest informe, Eva?
Doncs diu, per exemple, que a Espanya en l'últim any han sorgit 7.000 nous milionaris, a raó de 20 al dia, i que la fortuna de les tres persones més riques de l'Estat, és a dir, Amancio Ortega i la seva filla, Inditex, i Juan Roig, Mercadona, ha augmentat un 3%, mentre que el 30% dels ciutadans més pobres han perdut un terç de la seva riquesa. Aquests tres multimilionaris tenen la mateixa riquesa que 14 milions de persones, és a dir, com tots els catalans i els madrilenys junts. És a dir, que el creixement econòmic només beneficia els més rics.
I quins són els motius, segons Oxfam Intermón?
Per a motius, ho resumiríem en tres. Un, que entre el 2008 i el 2014 els salaris més baixos van caure un 28%, mentre que els més alts només un 0,6%. Dos, que Espanya és un dels països europeus on el sistema fiscal garanteix menys la redistribució. Per exemple, les famílies suporten el 84% de la recaptació i, en canvi, les empreses només un 13%. I tres, i gran motiu, Adrià, segur que els saps, les arques de l'Estat van deixar d'ingressar l'any passat 1.500 milions d'euros. T'imagines per què?
Sí, suposo que per l'elusió fiscal, oi?
Doncs sí, paradisos fiscals, sí senyor. Segons l'estudi, tant les grans empreses com les grans fortunes continuen recorrent a països on no es paguen impostos o són més baixos que el propi. En el cas d'Espanya, podrien ser Gibraltar, Mònaco, les Bermudes, les Fiji, Bahrein, Oman, fins a una trentena de països. Gent poderosa que, a més, potencia, segons aquest informe, la devaluació salarial i fa servir el seu poder per influir en les polítiques públiques. Segons Oxfam Intermón, un sistema econòmic global injust que opera al servei de l'1% de les persones més poderoses, i és que les 8 persones més riques del món, que són homes, a més, tenen tanta riquesa com mitja humanitat, la més pobra, 3.600 milions de persones.
I davant d'això, què és el que proposa Oxfam Intermón?
Aviam, demana una solució política amb més atenció pública a les persones vulnerables, un model fiscal que gravi els que més tenen sense que se n'escapin les grans fortunes. També reclama que el salari mínim interprofessional augmenti progressivament durant la legislatura fins a arribar als 1.000 euros nets mensuals al 2020, parlem de l'Estat espanyol, i que es fixin escales salarials justes amb una escala d'1 a 10 entre el salari màxim i el salari mitjà. Finalment, davant de la fuga de capitals, exigeix més control, és a dir, un pla de lluita contra l'evasió fiscal i les trampes legals per estalviar-se aquests impostos.
Gràcies, Eva Pineda.
Adéu.
Ara, sempre i mai.
Avui incorporem noves veus als solidaris. Escoltem els reptes de 2017, segons la Marina Force, que és membre del portal social.cat.
Mai sabrem el teu nom, no et veurem mai als ulls, que ens omplirà l'endemà tot el lloc que has cavat a cada un dins el cor.
Gener, any nou i reptes nous, però també n'hi ha que arrosseguem des de fa massa temps. La bretxa entre rics i pobres és cada vegada més ampla i la desigualtat s'ha convertit en un mal endèmic. Per reduir-la, s'ha d'actuar en dues direccions. La recepta és senzilla. Cal que els que tenen més paguin més impostos. Alhora, però, ha de desaparèixer la desigualtat salarial dins les empreses i s'ha de lluitar contra l'evasió i l'elusió fiscal. Ara bé, què passa amb els més vulnerables? També necessitem polítiques públiques que garanteixin la protecció social d'aquestes persones. La taula del tercer sector, que engloba 3.000 entitats catalanes, reclama un augment del salari mínim interprofessional fins als 1.000 euros. Una xifra que d'una vegada per totes es desmarcaria del llindar de la pobresa i, a més, acabaria amb el trist fenomen dels treballadors pobres. La renda garantida de ciutadania també és una petició de llarg recorregut. Vol assegurar que tothom tingui uns ingressos mínims cada mes. L'import és el que genera polèmica. Els impulsors de la ILP el fixen en 664 euros mensuals. Això vol dir que qualsevol persona amb menys ingressos que aquests hauria de percebre la diferència. Què guanyem tots plegats? Amb una bona reforma fiscal, podríem integrar en aquesta renda altres ajudes amb condicionants i així reduiríem despeses administratives i arribaríem a més persones. La pobresa sorgeix quan la ciutadania no té garantit l'accés als recursos de manera igualitària. És de justícia, doncs, combatre les desigualtats i garantir els drets a tothom.
Solidaris, para-t'hi a pensar.
Veure els carrers plens de gent, vull veure la felicitat als ulls de l'ambient. Tot ho tenim, tot ho volem, on anirem a parar?
Hola, sóc l'Anna, de la FEDE.cat, la Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global. Aquest dimarts 24 de gener us convidem a venir a la quarta fira de voluntariat internacional, el Torna Canviada. Serà des de les 6 de la tarda a 8:45 del vespre i l'entrada és gratuïta. Hi haurà 16 entitats diferents amb projectes a més de 25 països. També presents hi seran organitzacions que treballen a Grècia o d'altres que fan activisme i incidència política des de casa nostra, però tot per entrar en contacte amb el sud. Per tant, us convidem, com dèiem, aquest dimarts 24 de gener a la FEDE.cat, al carrer Tàpies, número 1-3 de Barcelona.
És l'hora d'anar-hi.
Va, que parlarem de números. Aquesta setmana hi ha hagut presentació de pressupostos a les comissions del Parlament i entre elles la de cooperació, que forma part del pressupost d'Afers Exteriors. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut als Solidaris.
Moltes gràcies per invitar-me.
I felicitats, perquè avui fa justament un any que va arribar al càrrec, un bon moment, doncs, per fer balanç, i també perquè aquesta setmana hem sabut que el pressupost del govern pel 2017 augmenta notablement la partida de cooperació internacional, gairebé la doble.
Ens posem quantitats d'abans de les retallades.
I ho diem així enèrgicament, perquè aquest és el programa de cooperació, pau i drets humans de Catalunya Ràdio, i per tant, que això sigui així, ens fa ser molt optimistes.
Nosaltres hem començat, el conseller va començar la compareixença dient que amb pressupostos de cooperació i solidaritat mai n'hi ha prou. Ens sembla que l'augment és considerable. L'augment encara no arriba a lo que desitjàvem a l'elaboració del Pla Director 2015-2018, però veiem com estan les xifres i que ens sembla que és un creixement important per tornar-nos a posar amb aquests llindars abans de les retallades, no suficient per lo que tindria que ser una política pública de cooperació d'un país.
Els comptes han superat en comissió les esmenes a la totalitat del Partit Popular de Catalunya, de Ciutadans, del PSC i de Catalunya Sí que es Pot, 11 vots a favor, 10 en contra. Per tant, continuaran el tràmit parlamentari. I estem parlant de que, a partir d'ara, l'Agència Catalana de Cooperació pot rebre 17 milions d'euros.
17,4 exactament.
Alerta.
Passem de 7,2 a 17,4, que és un increment important.
I a més hi ha una altra partida de 14,1, de 14.100.000 euros, perquè altres departaments promoguin la cooperació exterior.
Exacte, ho dius molt bé, Adrià, perquè la política pública de cooperació del govern de Catalunya no és només les iniciatives que es gestionen des de l'Agència Catalana de Cooperació, sinó que tots els departaments de la Generalitat tenen els seus projectes de cooperació, que es coordina i es busca la coherència des de la Direcció General de Cooperació. Aquest any passarem dels 10 milions, com deies, de projectes fets per les diferents departaments de la Generalitat.
Els transversals, diguem-ne. Per tant, centrem la conversa en dos eixos. Per una banda, el sector revifa, que des de l'any 2012 no parava de minvar, i per l'altra, fomentar la cooperació de manera transversal, la cooperació exterior, com a política nacional de base. Vostè es va trobar una agència de mínims quan va arribar, senyor Vila. Els seus predecessors, el senyor Llorenç, el senyor Clarías, la senyora Macías, van haver de bregar també amb aquesta situació. Què ha hagut de deixar de fer l'agència els darrers anys que ara podrà tornar a fer?
Bàsicament, el que ha patit més és el sector. Hi ha hagut dos anys sense convocatòries públiques per projectes i programes que les ONGs podien presentar, les ONGs catalanes, per treballar a l'exterior, i això és el que més ha patit. Algunes ONGs han tingut que rebaixar molt la seva presència a l'exterior i amb el sector ha patit aquests anys de davallades.
I què farem ara, doncs, amb aquests 17 milions d'euros? En què hem previst utilitzar-los? Quines seran les prioritats?
La primera idea que és important, i pel sector és molt important, és que tornem a parlar de programes. Programes en el món de la cooperació vol dir plurianuals. I això, treballant en cooperació, sabem que és un dels eixos importants.
Plurianuals vol dir continuats en el temps.
La continuïtat. Un projecte de cooperació té que ser un projecte de continuïtat. I, per tant, poder estar treballant a 30 mesos d'execució dona una tranquil·litat al treball de les ONGs, a les contraparts amb les que ens estem relacionant, de que el projecte no serà un bolet anual i no sabem què passa l'any que ve, sinó que podrem treballar amb aquesta perspectiva de 2-3 anys. Aquesta és una de les eixos importants amb el nou pressupost.
La política de cooperació com a política nacional de base. Ara hi haurà gent que ens estarà escoltant i que pensarà: a la Catalunya d'avui dia, que estem parlant de pobresa energètica, que estem parlant de gent que no arriba a final de mes malgrat tenir una feina, quina necessitat hi ha que Catalunya tingui aquesta política exterior de cooperació tan ben estructurada?
A mi m'agradaria que l'Agència Catalana i el departament fos un departament d'afers globals, perquè a tothom que tingui aquesta idea al cap que ens acabes d'explicar, avui en dia parlar de política interior i de política exterior cada cop és més estrany, no?
Ja hi ha, pregunto perquè és un discurs que existeix.
Ja hi ha departaments i ministeris al món que s'estan plantejant lo de parlar d'afers globals i no d'afers exteriors i afers internacionals. La política exterior que podem tenir com a país té molt a veure amb els temes que a dintre del nostre país estan parlant. I treballar al Marroc, o treballar a Tunísia, o treballar al Líban, o inclús treballar a Colòmbia, El Salvador i Equador, té unes repercussions molt importants amb el que després estem treballant aquí. Durant aquests anys, els millors ambaixadors que ha tingut Catalunya sempre són els cooperants que tenim arreu del món.
Que en tenim molts, a més a més.
En tenim molts. I cada cop que hi ha hagut un conflicte, una agressió, una guerra, els cooperants catalans han estat sempre a primera línia i són els primers ambaixadors que tenim, no? Hem parlat moltes vegades dels camps de refugiats a Grècia i la presència de cooperants i voluntaris catalans a Grècia, però no només en aquest cas que ara és tan punyent del que està passant. Els cooperants catalans, el treball que han fet a Amèrica Llatina, el treball que han fet a Àfrica, té una relació claríssima amb el que està passant en aquest moment a Catalunya.
Parlem de la Mediterrània.
Com plora el mar, com plora el mar, quan veu un cos que cau, un altre cos que cau i la mort amb un gust de sal s'escola molt avall.
El conseller Romeva destacava dimarts el compromís del govern a buscar solucions a la crisi humanitària de la Mediterrània. De fet, el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2016, que es va aprovar el mes de juliol, ja tenia com un dels eixos centrals la crisi dels refugiats. Com pensa contribuir la Generalitat a solucionar aquesta crisi, senyor Vila?
La veritat és que pensem en ajudar a pal·liar algunes de les problemes que hi ha. Ens agradaria poder ser més incisius en solucionar la crisi. Creiem que en aquest moment parar, aturar la guerra de Síria, que seria el que pararia el primer conflicte que tenim de refugi, de sortida de gent que vol una seguretat i una vida millor, el que s'hauria que fer és parar la guerra. Nosaltres no estem en aquestes condicions, ni en aquests foros, ni en aquests espais per poder incidir en aquest tema. El que nosaltres fem en el Pla d'Actuació de Cooperació, humilment, modestament, és dir, en els camps de refugiats que hi ha al voltant de la crisi de Síria, que les condicions siguin millors, que les vies segures de la gent que no pot aguantar més en aquests camps i vol fugir cap a altres llocs, les vies siguin el màxim segures possible, i que quan la gent arribi en els llocs on es vol instal·lar, les condicions siguin el millor possible.
És per això que l'agència ha signat un conveni de col·laboració amb el PNUD de les Nacions Unides al Líban?
Té una doble intenció. La primera intenció, que encara no hem parlat, és que nosaltres creiem que la política pública de cooperació d'aquest país és una política que fem moltíssims sectors. Hem parlat del sector i de les ONGs. La política de cooperació internacional de Catalunya és molt municipalista. Hi ha hagut una importància molt gran d'ajuntaments que han sigut molt importants a l'hora de fer política internacional.
Molt actius, sí.
Molt actius. Alguns exemples els tenim tots al cap i els hem viscut en primera persona. El que nosaltres intentem amb el que estaves ara parlant del Líban és dir, primer, tenim que fer una cooperació de país, hem de coordinar tothom que està treballant en un lloc a poder tenir una complicitat, una complementarietat, una transversalitat amb els projectes que fem, i que quan actuem a l'exterior no anem cada un amb el nostre projecte i donar aquesta imatge de cooperació de país. Això és el primer que hem fet amb l'Líban, és intentar posar-nos d'acord Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana, Fons Català de Cooperació, per dir, anem a ajudar a uns municipis libanesos que els hi ha canviat la demografia radicalment. Estem parlant, no sé, d'una ciutat que tenia 220.000 habitants i té 80.000 refugiats. Estem parlant d'una ciutat que tenia 1.400.000 habitants i té 200.000 refugiats.
El Líban és un país de 4 milions d'habitants, sí, i en té més d'un de milió que són refugiats sirians.
Sí. Al Líban inclús parlen de desplaçats sirians, perquè per ells la paraula són els refugiats, són la gent palestina que va arribar de les guerres de la dècada dels finals dels 70 i dels 80 i els finals dels 70 i dels 80, no? O sigui, això que deies, primer, fer una cooperació de país, que vol dir posar-nos d'acord amb actuar en un lloc i ser complementaris i que cada un faci el millor que sap fer. I la segona cosa és posar-nos d'acord amb actuar amb Nacions Unides i amb les autoritats libaneses en aquest país. Ens sembla que treballar en els camps de refugiats del Líban, de Turquia i de Jordània seria la millor contribució que podem fer a la crisi de refugiats, perquè el que volem és que algun dia tornin al seu país, i perquè tornin al seu país el que sabem és que com més a prop estiguin del seu país. Està molt bé tindre la capacitat d'acollida. Europa tindria que haver sabut reaccionar molt millor amb aquesta. No és una crisi que ens vinguin els refugiats, és una crisi que no hi haguin valors a Europa per ser més sensible, però el que es té que fer és que estiguin amb la millor manera en els camps de refugi a prop de Síria, perquè algun dia els hem d'ajudar a tornar.
Clar, però si els acollim aquí estaran millor que en aquells camps. Quan els veiem a televisió, veiem aquelles tendes ara que amb la neu han patit tant el fred.
Nosaltres hem de preveure que la gent que vulgui venir per aquí a Europa estigui en les millors condicions, i aquí estaran millor que en les poques condicions que tenen amb algun dels camps. Ara, nosaltres ja hem comunicat com a govern de Catalunya que estem preparadíssims per acollir els cupos que ens toquin. Ens molesta, i inclús està parlant d'aquesta gent com si fossin uns cupos que
com
tenim
si
que anar,
xifres.
Però la xifra que li toqui assumir, que ja va el president de la Generalitat i el conseller ja es ven dirigir a les institucions europees per dir, escolti, nosaltres estem preparats per acollir els 1.800 primers que ens toquen, ho tenim tot preparat, però aquests refugiats no arriben. Ara, ho farem el millor possible. Catalunya és una terra d'acollida, per tant, si ens venen 1.800 refugiats, sabrem fer-ho molt bé, però també el que volem fer és millorar les condicions d'aquests camps de refugiats a prop del conflicte perquè puguin tornar a casa el abans possible. Fa molts anys hi havia un titular que deia que faran 1.200.000 bosnis recorrent a Europa, i no va passar res. Exacte. No va passar absolutament res.
Abans d'entrar en aquest capítol, que a més a la seva vida és molt important, vostè ara ha dit Turquia. Aquesta setmana vostè ha anat al consolat de Turquia.
Aquesta setmana he anat al consolat de Turquia, tens molt bona informació, perquè volem treballar en camp de refugiats al Líban, en camp de refugiats a Jordània, i voldríem treballar a camps de refugiats a la frontera sirio-turca. És més, alguns camps molt determinats que són els camps que han tingut l'arribada aquesta massiva de gent que ha fugit de la ciutat d'Alep, perquè algun dia voldríem tenir un programa especial d'ajuda amb la ciutat d'Alep, que amb la que ens uneixen moltes més coses de la que ens podem imaginar.
Ah, sí, quines?
Fa uns mesos a Mollerussa es va donar el Premi Ànima a les Terres de Lleida, i es va donar al director dels Cascos Blancs d'Alep.
Una entrevista que vam poder escoltar al suplement del Ricard Ostrell aquí a la casa.
L'experiència dels Cascos Blancs d'Alep i d'aquesta persona és molt important. Ells estan situats en uns camps de refugiats a la frontera sirio-turca a prop d'Alep. Voldríem anar a treballar amb aquests camps, en col·laboració amb la Creu Roja, bueno, mitja i una roja turca, i això és el que vaig anar a plantejar aquesta setmana al consolat de Turquia.
Resposta?
Que els enviï el dossier i que ho estudiaran.
Que ja el trucarem, mentrestant, eh? Is there a time? Això es diu Miss Sarajevo, senyor Vila, canta Bono de YouTube, que aquest estiu serà
a Barcelona. Dia 18 de juliol estarà a Barcelona, sí.
Per què és especial aquesta cançó?
Aquesta cançó és especial perquè en Bono se'n va enterar que l'any 94 s'estava escollint a Sydney Miss Univers, i com es podia escollir Miss Univers si els que estaven a Sarajevo no havien enviat
a cap representant
Miss Sarajevo. I això forma part de la resiliència que té aquesta ciutat i aquest país, que al mig d'una ciutat setjada on no es podia ni entrar ni sortir, es va decidir una nit celebrar en els soterranis del Holiday Inn el passe de noies de Sarajevo per escollir a Miss Sarajevo. En Bono se'n va enterar i anys després va fer aquesta cançó.
Perquè, per qui no ho recordi, en Manel Milà va ser, entre els anys 92 i 96, el gerent de Districte 11 de Barcelona i Sarajevo, una agència municipal per facilitar la cooperació entre les dues ciutats. En tots aquests anys es van enviar més de 1.000 tones d'ajuda humanitària a Bòsnia i Herzegovina des de Catalunya. Si aleshores, com a país, vam poder acollir tots aquells refugiats, que a més, molts d'ells han passat pels solidaris, molts ara han fet vida aquí, són pares, són professionals de grandíssima vàlua, ara per què no podem fer el mateix?
És que podem fer el mateix.
I per què no ho estem fent?
Primer perquè...
D'aquí 15 dies hi ha una gran campanya que es diu Casa Nostra, Casa Vostra, que ha mobilitzat una gran part de la societat civil amb una manifestació el dia 18, un gran concert al Sant Jordi el dia 11. Tot això és ganes de la gent de voler fer-hi alguna cosa.
No ha parat les ganes de la gent de poder-hi fer alguna cosa. La reacció que es va tenir des del primer moment, quan vèiem aquelles imatges de... no sé, la gent se'n recordarà aquelles imatges que veiem de l'estació de Budapest amb tots els refugiats que ja havien entrat a Europa i se'ls tirava aquelles bosses de menjar per una tanca, no?, perquè poguessin, i la gent va saber reaccionar. Què ha faltat? Que Europa en aquest moment governa la por, governa la inseguretat governa tot aquest missatge de que els que venen ens vindran a treure els llocs de treball, ens vindran a fer mal, quan el que volen són gent com nosaltres, que el que volen és una vida millor i la màxima, el màxim futur pels seus fills i, el seu, i les seves filles, no? Ara la societat reacciona, la societat per sort sempre reacciona més bé que els polítics i que els governs, i sempre va una mica al davant, igual que es van en aquell moment, doncs, amb la guerra dels Balcans, la societat europea va saber reaccionar, hi haurà algun moment on la gent arribi a fer un pas més que els seus governs estatals i pugui donar i fer arribar aquestes ajudes que es necessiten.
Ahir divendres va prendre possessió el senyor Trump als Estats Units amb un discurs que d'entrada molta gent posa la pell de gallina. Ja veurem què passarà després.
Sí.
La por al jihadisme està afectant a la cooperació?
Sí, i tant, moltíssim. Pensa de que fa des de fa anys tota la política de cooperació que hi havia al Sahel s'ha reduït, no al 100%, perquè encara hi ha ONGs que hi estan treballant, però hi ha molt poca política governamental de relació amb els països del Sahel. Llocs com Mali, Níger, la pròpia Mauritània, que havien sigut llocs tradicionals de la cooperació catalana, han baixat moltíssim a partir dels segrestos i de la violència que hi ha hagut. Clar que la situació del món en general, jo no diria només el jihadisme, la situació que el món en general, algú té molt interès en que governi la por i la seguretat passi per sobre de la llibertat, i això clar que està afectant a les polítiques de cooperació com afecta a les polítiques públiques en general,
Tornem al principi d'aquesta conversa. A partir d'ara, si aquests pressupostos s'aproven, quin recorregut han de tenir ara aquests pressupostos fins que vostè pugui dir que disposa d'ells?
Com deies, el dimarts van presentar, el conseller va presentar els pressupostos a la Comissió d'Exteriors. El tràmit durant tota aquesta setmana han anat passant consellers i conselleres explicant els seus plans de departament, i això cap al 10 de febrer seria l'ideal, hi ha l'aprovació definitiva. Esperem passar aquest tràmit de l'aprovació definitiva i a partir de mitjans de febrer tindrà un pressupost per poder executar.
I les ONGs que ens estiguin escoltant a partir d'ara, què és el que han de fer?
Les ONGs que ens estiguin escoltant, doncs si s'aprova aquest pressupost, sabran que la convocatòria que sortirà de l'Agència Catalana d'aquest any serà una convocatòria per projectes anuals i per programes plurianuals, igual que hi haurà una convocatòria per accions humanitàries, i que ho estem preparant tot perquè el dia 1 d'abril tot estigui en marxa.
El dia 1 d'abril es podria presentar la convocatòria.
Aquest és el calendari que tenim si s'aprova cap al 10 de febrer el pressupost.
Per tant, totes que comencin a preparar els seus dossiers, tots els seus projectes... Sí,
això és una part, és un dels pilars per això del pressupost i de l'Agència Catalana. Hi ha la convocatòria per les ONGs, que és molt important, ja et deia, hi ha tot el treball amb els departaments, hi ha la pròpia acció país-país que es desenvolupa des de la Direcció General...
Sí.
Aquest any hi haurà una priorització molt important amb els projectes de Colòmbia. Arribem a un acord entre el govern de Catalunya i el govern de Colòmbia per la implementació d'alguns punts dels acords de pau, i això serà molt important amb el pressupost del 2017.
Tornarem a tenir allò que hi havia hagut a l'agència en un moment donat, que eren els països prioritaris i que després es va decidir no fer-los més?
Nosaltres parlem de zones prioritàries i entenem que Amèrica Llatina, Àfrica i el Mediterrani són les nostres zones prioritàries. Però per què actuar al Senegal i no al Camerún? A mi em costa una mica de trobar-hi els elements força, i per què actuar a Nicaragua i no al sud de Mèxic? També em costa molt de trobar-hi aquests elements de força, no? Parlem d'unes zones prioritàries, les tenim molt clares, tenim els plans d'actuació per aquestes zones prioritàries, però no país per país.
Gairebé 17 milions i mig d'euros, això sí que és força, senyor Vilà.
És un pressupost important perquè funcioni l'Agència Catalana, i si això ho sumem amb el que es gastaran els departaments, és el primer moment per tornar a girar aquestes retallades que havien patit tan grosses al sector des del 2011.
Doncs a treballar a les ONGs del país. Moltes gràcies per haver vingut als Solidaris.
Gràcies a vosaltres pel programa.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris. amb Adrià Bas.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la part bona.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat i frescor del peix i del marisc arribat directament de les nostres llotges.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Per exemple, lloms de tonyina a talls per 14,99 euros al quilo.
Acostuma't al que és bo.
També a Hipercor.es.
El periòdico i l'esport t'ofereixen l'armilla Panama Jack. Una armilla lleugera i reversible en color verd o blau, amb butxaques laterals, en quatre talles i que combina amb tots els colors d'aquest hivern. Aconsegueix aquest cap de setmana la cartilla, només amb l'esport i el periòdico.
Creus que l'hivern és gris i avorrit?
Doncs t'equivoques, perquè amb la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés gaudiràs d'una explosió de color i d'il·lusió. Perquè pots contractar un creuer pel Mediterrani, pel nord d'Europa, pel Carib... No perdis el temps i tria la cabina que més s'adapti a tu. Reserva el des de 60 euros i aprofita't de fins al 70% d'estalvi. Pagament en 3 mesos i si el preu baixa, te l'igualem. Informa-te'n a la setmana del creuer de viatges al Corte Inglés.
Saps el que tens, el que vols, el que sents i mai el que tindràs.
Solidaris.
I no ens fa cap mal.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar.
I a tota hora, cada dia, també a catradio.cat/solidaris, la web de Catalunya Ràdio que hem renovat aquesta setmana. Nova imatge, més utilitat, preparada per tots aquells que ens seguiu a les xarxes per trobar els directes, l'hora a hora, els podcasts, tot més fàcilment. I espera't, perquè d'aquí poc estrenem una app per telèfons i tauletes que veuràs tu la volada que agafarem.
Solidaris, no et donis per vençut.
Si ja és difícil ser activista ambiental, defensar el medi ambient davant del goliat de les multinacionals que tot ho poden, imagina't quan el teu propi govern et vol inhabilitar. Els darrers mesos han estat molt convulsos per a l'ONG Acción Ecológica de l'Equador. La setmana passada va venir a Catalunya Ivonne Yáñez, una de les seves portaveus, va seure en aquest estudi, vam gravar una entrevista en la que ens va explicar que el govern de Rafael Correa havia ordenat tancar la seva organització perquè Acción Ecológica ha donat suport continuat al poble indígena Shuar. Els Shuars viuen en una zona en la que una empresa xinesa hi vol construir una mina de coure. Hi ha hagut protestes i fins i tot enfrontaments i víctimes. El tancament d'Acción Ecológica era imminent. Però l'entrevista amb la Ivonne Yáñez no la van poder emetre. Finalment, el govern de l'Equador es va fer enrere i ara aquesta organització podrà seguir fent defensa del medi ambient. Sort que hi ha hagut cordura, especialment perquè l'Equador és el primer país del món que la seva Constitució, l'any 2009, va reconèixer i garantir els drets de la natura i, per tant, l'obligació de tothom de cuidar-la i de respectar-la. Els pròxims minuts ens centrarem en aquesta història. Escoltem primer el nostre expert en afers ambientals, el biòleg i col·laborador dels Solidaris, Eduard Costa.
La notícia d'avui és com si fos treta d'un guió d'una pel·lícula de Hollywood. L'argument és aquest. Una comunitat indígena de l'Equador es veu amenaçada per l'arribada d'una multinacional minera que vol explotar les seves terres i extreure el coure que hi ha als seus peus. Al final de la pel·lícula, suposo que molts dels nostres oients ja se'l poden imaginar, és que els indígenes han d'abandonar les terres i entrar a formar part d'una societat en la que ells no hi encaixen i renunciar als seus vincles amb la natura. Aquests senyors és el preu del que actualment entenem com a progrés. Jo suposo que el president de l'Equador a la seva taula va trobar aquest dilema. Si preservar les comunitats indígenes i apostar per una economia basada en les persones i en la proximitat, o agafar aquest tren del capital xinès amb la promesa d'una vida millor pel seu país. Al primer moment, quan sentia la notícia, ens podem enfadar. Però si entrem en una reflexió més profunda, ens adonarem que en el fons no és criticable. Perquè el que està passant allà és una cosa de tots. Tots formem part d'aquest sistema global de producció desbocada i som nosaltres els únics que tenim el poder de fer que aquesta manera de funcionar perduri o no perduri. Ens han entrenat dia rere dia per consumir i segons la tele i les pel·lícules, la felicitat i l'èxit es basen en el tenir. Però som molts i, per tant, mirat fredament, som diners a ulls de les empreses i podem comprar productes que respectin els pobles. Hem d'exigir als nostres governs que a casa només es puguin consumir productes que respectin a les persones i a la vida I com més gent comprem aquests productes, més en trobarem a les botigues i als supermercats. I aquests diners generaran una economia basada en les persones.
I ara, sapiguem qui són els Shoar, on viuen i quina és la seva concepció de la natura. La xarxa Molina.
Avui la xarxa estén llaços fins la serralada del Còndor a l'Equador, prop de la frontera amb el Perú, per acostar-nos a les resistències del poble Shuar, al sud de la bioregió amazònica. Ells s'oposen a la indústria extractivista que destrueix els seus hàbits de vida i els expulsa del territori, i en concret a un projecte miner de l'empresa xinesa Explore Cobres S.A. EXA. El govern equatorià va concedir l'explotació del territori a l'empresa xinesa sense realitzar consulta prèvia a les comunitats afectades en aquesta zona on es troba la segona mina de coure més gran del món.
Nosotros pedimos enérgicamente la compañía china EXA tiene que retirarse en territorio del pueblo Shuar. Diga lo que diga Rafael Correa, nosotros estamos al frente. No vamos a aflojar. Porque este es nuestro territorio y nuestra casa.
Aquestes són les declaracions del líder Shuar Luis Tiuiram, recollides per organitzacions que recolzen les seves demandes. Nosaltres n'hem parlat amb Ivonne Yáñez, fundadora de l'organització equatoriana Acción Ecológica, entitat amb 30 anys d'història, que va visitar Catalunya en el marc d'una campanya de solidaritat internacional per evitar un procés de tancament d'Acción Ecológica per part del govern de l'Equador, que finalment no ha prosperat.
Acción Ecológica se convierte finalmente en una organización un poco incómoda para las corporaciones, incómoda para los poderes estatales que quieren expandir la frontera petrolera y minera. Somos incómodas para las personas que de alguna manera se sentirían afectadas desde el punto de vista económico con nuestras luchas y con el apoyar a los pueblos indígenas, campesinos, pescadores, etcétera, que defienden sus derechos. El pueblo Shuar desde hace muchos años ha sido sujeto de la invasión de sus territorios, pero sobre todo en los últimos años en el territorio de este pueblo indígena amazónico del Ecuador, lo que está ocurriendo es la expansión minera con varios proyectos. De hecho, en el Ecuador se firmó hace pocos años el primer contrato para una minería de cielo abierto y es en territorio Shuar. Entonces, ellos lo que han hecho es, desde hace varios años, protestar públicamente, se han organizado, han defendido sus territorios como lo hacen ellos, en las calles, saliendo a marchar, etcétera, y por eso han sido sujetos de varias demandas, han sido encarcelados varios de sus dirigentes e inclusive se han presentado 3 asesinatos a líderes Shuar y hay muertes que todavía no han sido esclarecidas.
Y en el siglo XXI, señores, por ancestrales que sean, mientras yo sea presidente, todos vamos a estar sometidos al Estado de Derecho. Todos vamos a respetar la propiedad pública y privada.
Hem volgut recuperar declaracions de l'actual president de l'Equador, Rafael Correa, el mes de desembre de l'any passat, quan els Shuar van intentar reprendre el territori del qual havien estat expulsats el mes d'agost i es va declarar l'estat d'excepció. Quins són realment els interessos polítics i econòmics del govern de l'Equador?
A ver, yo creo que aquí hay dos puntos que analizar. Por un lado, el tema económico. El Ecuador en este momento, con una baja tan drástica que tuvo el precio del barril de petróleo, empezó a recibir muy pocos ingresos de exportaciones petroleras. Y el afán que tiene este gobierno es de intentar sustituir los ingresos con los ingresos que vendrían por una explotación de las minas en el Ecuador. Ahora, el Ecuador tiene, digamos, 5 grandes proyectos mineros que están en perspectiva del gobierno, que son como proyectos estratégicos, pero lo que nosotros sabemos es que esos yacimientos no son yacimientos muy grandes, y lo que estamos diciendo es que va a costar más al Ecuador en términos de pérdida de biodiversidad, en pérdida de contaminación del agua y todo lo que implica la extracción minera, que los propios ingresos que vamos a tener por las operaciones de extracción de estos minerales.
¿Quina es la posición de los que viven precisamente en aquel territorio?
Los pueblos que están en esos territorios no van a querer que destruyan sus territorios, sus tierras, contaminen el aire, el agua, etc. Entonces también para el gobierno va a ser muy difícil seguir con esto. Es casi como de una manera obcecada querer sacar unos minerales que van a ser exportados para obtener una cantidad de dinero por sobre los derechos de los pueblos, por sobre los derechos de la naturaleza.
Sembla, doncs, que no és un bon negoci a nivell econòmic econòmic, però continuem amb l'anàlisi dels interessos geopolítics a la regió.
El Ecuador está absolutamente endeudado con China. Desde el punto de vista petrolero, por ejemplo, el Ecuador tiene venta anticipada prácticamente de un 70 u 80% de las reservas probadas en venta anticipada con China. Entonces, además, tenemos casi como un compromiso de cumplir con los contratos que se han firmado con las empresas chinas, tanto en términos de petróleo como de minería.
El que passa amb el poble Shuar no és un cas aïllat i sembla que se segueix un patró de posar els interessos corporatius per sobre dels pobles indígenes.
Tu ves en todas partes que existen pueblos que están resistiendo de distinta manera. Por ejemplo, en Standing Rock en Estados Unidos, ¿no? Tú ves allá que han ido pueblos de distintas partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, que ha sido creo que la primera vez en cientos de años que se han reunido ahí, sino que fueron delegaciones del pueblo Sarayacu del Ecuador, fueron delegaciones de tantas partes de América Latina y del mundo a expresar su solidaridad. Hay este contagio de luchas, hay este compartir estrategias de resistencia de los distintos pueblos y obviamente también desde el otro lado hay una estrategia de tratar de reprimir a los pueblos de una manera distinta, por ejemplo, silenciando a las organizaciones como Acción Ecológica que les apoyan, o militarizando los territorios, o también lo que están haciendo es encarcelando y poniendo juicios a los dirigentes y así de varios tipos, ¿no?
Es continuen traçant xarxes de solidaritat entre els pobles indígenes a Amèrica i contagiant lluites i estratègies de resistència entre els defensors i defensores del territori mentre la repressió continua.
Yo como síndico y como pueblo que represento como un líder, nosotros hacemos una llamada a nivel nacional e internacional que estas yo enérgicamente demando a Rafael Correa las actuaciones del presidente, porque así el país no busca el desarrollo de lo que él habla, que es desarrollo, fuente de trabajo, que ha acabado 80% de la pobreza del campo. Eso no acabó, sino sigue siendo más pobre a la Amazonía. Solo en ciudad, en Quito, Guayaquil, tal vez ellos están desarrollando.
Potser són ells els que s'estan desenvolupant, comenta Luis Tiuiram, un dels dirigents Shuar més perseguit actualment, d'ençà que les empreses transnacionals van arribar a la serralada per començar la fase exploratòria l'any 2006. Han mort 3 persones Shuar en context d'enfrontament o assassinades per la seva posició de lideratge. Totes les morts segueixen impunes. Podeu seguir les diferents campanyes en defensa del territori del poble Shuar a través de l'etiqueta SOS Pueblo Shuar.
Solidaris i sostenibles.
Lo meu riu és verd i blau i fa una curva suau quan creua la ribera. Omple de vida, omple de color lo camp d'arròs i l'albereda.
Hola, sóc l'Anna Parisi de l'Oficina del Voluntariat Ambiental de Catalunya, que és el punt de trobada entre persones voluntàries i entitats ambientals que volen treballar en favor del medi ambient. A Catalunya es fan multituds d'activitats de voluntariat per la conservació del patrimoni natural i per la preservació del medi ambient. Si tens ganes de participar com a voluntari o voluntària, entra al portal voluntariatambiental.cat i tria una activitat per implicar-te. En aquest moment de l'any, diverses entitats estan fent els censos d'aus hivernants. Avui, dissabte 21, matí i tarda, Depana i SOS Llobregat organitzen la 7a edició del Cens Alternatiu d'Ocells al Delta del Llobregat. A Lleida, avui, professionals i persones voluntàries celebren a l'Estany d'Ivars i Vilassana el Cens d'Ocells Aquàtics Hivernants a l'Estany. Mentre que demà diumenge 22, al Cap de Creus, la IAEDEN, Institució Alta Empordanesa per l'Estudi i Defensa de la Natura, celebra el 7è Cens del Duc al Parc Natural del Cap de Creus.
Sento com em crida lo meu riu, lo meu riu.
I al web voluntariatambiental.cat hi trobareu totes les activitats que s'han organitzat per avui i per demà. I mira, ni fet aposta. A ella, l'Orriu també la va cridar. Sant Jaume d'Enveja, Pepa Plana, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Aquí, requete bien. Al mig del Delta, lo paraíso.
Mira, parlant de paradís, Paradís Pintat, un espectacle que vesteix de poesia la cara més trista de les migracions, un espectacle d'anúncia.
És un espectacle molt bonic, jo crec, clar, de pallassa, on aquesta vegada tenia ganes de parlar de coses que em toquen, que em preocupen, i que, però d'una manera poètica, fràgil i amb molt respecte, molt respecte. Llavors és un àngel de la guarda que vol volar, que vol volar, però està pintat en aquest paradís, que és un quadret d'àngels que canten. Però ella vol fer alguna cosa, vol ser àngel de la guarda, però com que no pot volar, decideix que serà àngel de la guarda del mar, perquè és més fàcil nedar que volar.
Ai, aquest mar.
I llavors passa això, que en aquest mar es troba amb la realitat que ens trobem en aquests moments, i no en aquests moments, fa tant de temps que el Mediterrani és un cementiri, no? Vull dir que fa tant de temps, és un espectacle que potser ja porta al meu cap des de l'èxode que vam fer amb el Monti i el Nan Valentí, de l'èxode dels nostres avis als camps d'Argelers. Sí, és una mena de reflexió, no? Què fem? Per què no sortim? Per què no volem?
Pepa, quan estreneu i on?
Estrenem a la Sala Muntaner el dia 25 de ja, o sigui, la setmana que ve.
25 de gener.
I llavors el dia 1 de febrer fem una campanya de suport que durarà durant tot el temps que duri el Paradís Pintat, però sí que el 1 de febrer fem una funció on tota la recaudació anirà a Proactiva Open Arms.
Tota la recaptació del dia 1 de febrer destinada als programes de salvament marítim de Proactiva Open Arms a la Mediterrània. Per això avui la Pepa Plana és als Solidaris. A la Muntaner de Barcelona, Pepa.
A la Sala Muntaner de Barcelona, sí, després ja anirà de gira.
Farà gira?
Sí, home, sí, jo sóc companyia de furgoneta, de càrrega-descàrrega, de repertori, que és el que m'agrada més.
Pepa, sona la sintonia, se'ns llença el temps a sobre, són gairebé les 4. Va, acomiada-t'ho els Solidaris avui.
Acomiado jo, Solidaris, fins a la setmana que ve. Ja sabeu, a les 3 de la tarda. Qui ha col·laborat? Mare de Déu, la Marta, l'Eva, i ja sabeu, si et portes bé, a l'Adrià vas.
Pepa Plana, Paradís Pintat, moltes gràcies, un petó molt gran a la millor pallassa que tenim a Catalunya. Gràcies a tots també, fins dissabte que ve a les 3 a Catalunya Ràdio, i com diem sempre, quan vulgueu, a través del web a catradio.cat/solidaris. Gràcies per ser-hi, adeu-siau!
El periòdico i l'esport t'ofereixen l'armilla Panama Jack, una armilla lleugera i reversible en color verd o blau, amb butxaques laterals, en 4 talles i que combina amb tots els colors d'aquest hivern. Aconsegueix aquest cap de setmana la cartilla, només amb l'esport i el periòdico.
Només aquest dissabte 21 de gener, als tallers Motortown del Cort Inglés, et descomptem l'import de l'IVA en tots els pneumàtics de les marques Pirelli i Bridgestone. I com sempre, t'oferim un finançament a mida. Tallers Motortown del Cort Inglés, el teu taller de confiança. Condicions vàlides només a la Península i Balears.
Creus que l'hivern és gris i avorrit?
Doncs t'equivoques, perquè amb la setmana del creuer de viatges al Cort Inglés gaudiràs d'una explosió de color i d'il·lusió. Perquè pots contractar un creuer pel Mediterrani, pel nord d'Europa, pel Carib. No perdis el temps i tria la cabina que més s'adapti a tu. Reserva el des de 60 euros i aprofita't de fins al 70% d'estalvi. Pagament en 3 mesos i si el preu baixa, te l'igualem. Informa-te'n a la setmana del creuer de viatges al Cort Inglés.
Catalunya Ràdio.
Penses que ets bo jugant al FIFA? Ets un crack de la Play?
Demostra-ho i apunta't a la tercera edició del Play Gira. 4 tornejos online de FIFA 17 amb PlayStation 4. 4 finalistes i una gran final en directe al Tot Gira. En joc, una PlayStation 4 Pro amb 2 comandaments i un monitor 4K. Si vols participar, entra a catradio.cat/totgira. Busca la pàgina del Play Gira i inscriu-te. Demostra al món que no tens rival. Fem un Play Gira? Amb la col·laboració de Lliga de Videojuegos Professional, LVP.es.